Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com
En profunditat.
Algunes vegades han parlat en aquest programa d'un personatge que és català, encara que l'han volgut castellanitzar i fins i tot italianitzar, que és el Colom, el Cristóbal Colom, o Cristòforo, com vulguin dir-li ja. També li diuen Colón, li diuen de tot. Però tenim a casa nostra un historiador, un especialista, un investigador, que és el que més en sap del Colom. És el company Jordi Bilbeny. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Escolta, ja saps que estan buscant l'ADN del Colom allà a Sevilla?
Sí, ja ho sé, ja. Això ho sap, em sembla que ho sap tothom. A hores d'ara,
sí.
Ho sap tothom.
I sembla ser que sí, que es demostra que era català.
Bé, estem tots expectants a veure què ens diuen,
Quan se sabrà?
No ho sé. De fet, això havia de ser el 20 de maig. A 20 de maig van dir finals de juny i ara em sembla que han dit passat l'estiu, no? Perquè tot va molt lent. L'altre dia sentia unes declaracions d'un dels investigadors que estan... i dels doctors aquests de genètica que estan fent aquesta investigació de l'ADN i deia que tot va molt lent.
La veritat és que ells mateixos, jo he escoltat el que han dit, ells mateixos reconeixen que la màxima probabilitat, o sigui, les grans probabilitats és que sigui català, eh?
No, és que ho era.
No,
és que la gran probabilitat
no, però és que ho digui...
que ho han calculat i ens ho hem cregut, no? Però sí, està clar que en Colom era català i el fet, primer, de no poder disposar d'una situació política tranquil·la, no?, sense la contínua amenaça del cop d'estat o l'afusellament massiu o de la guerra civil, no?, això sempre ha fet que les coses no es poguessin investigar tranquil·lament, perquè la catalanitat d'en Colom ja estava provada abans de la guerra i després de la guerra s'ha fomentat el tema del Colom genovès, no? O sigui, el que està clar és que amb les guerres pel mig s'arreglen moltes coses, però de cara a camuflar-les i enganyar el ciutadà. I ara, amb aquesta certa tranquil·litat, amb els americans pel mig, amb el Discovery Channel, amb la genètica, amb tots aquests nous invents de l'ADN, sembla que tornem a tenir una certa pau d'esperit, una certa tranquil·litat política i que això es pot investigar al marge de les truculències polítiques, no?
Ja que dius això del Discovery, del satèl·lit, et diré que una vegada un secretari d'aquests, un funcionari important del Ministeri Egipci, em va comentar, fer jo anant per Egipte, un d'aquests congressos, que el que més mal els hi feia als àrabs, saps què era?
Què era?
La televisió per satèl·lit. Perquè la gent la veia i veia coses,
clar,
saps?
Veia el món una mica, no? Clar.
Descobrien el món i descobrien la veritat de moltes coses i fa molt de mal. El coneixement fa molt de mal.
Sí, no, és veritat, sobretot quan hi ha interessos perquè no se sàpiga res, no? Perquè si tu, el teu interès és el coneixement fa un gran bé, no? De vegades, per encaixar-lo en la teva mecànica de la consciència, això fa una mica de dolor, no? Però, en el fons, el coneixement sempre és creixement personal. I això, clar, no interessa gaire a tots els estats de torn, sobretot als estats totalitaris, encara que es disfressin de vegades de democràtics, no? Aquest coneixement ens voldrien sempre com nens petits aferrats al mugró de la seva mamella, no? I això, lamentablement, doncs ara, doncs la informació corre, els investigadors ja no ens cremen en les fogueres públiques, ja no se'ns requisen les biblioteques, no? Ens fan altres putades, però de moment la qüestió personal, almenys de moment, la mantenim intacta.
A veure, i la gran notícia última sobre Colom, quina és?
Bé, l'última notícia és que, aprofitant que se celebrava el 5è centenari de la seva mort, és que jo explicava en una conferència que en Colom no es va morir a Valladolid, sinó que es va morir a Barcelona, que és on tenia la casa, que és on tenia els arxius personals, que és on tenia la documentació, que és on tenia la família, que és on tenia els parents, que li feien costat a l'hora de la mort, no? En Colom es va morir aquí i aleshores segurament el deurien d'haver enterrat aquí. I aquest segurament, doncs, ho vam acabar de corroborar amb la trobada d'un document en un arxiu de Barcelona en què s'especificava que havia estat enterrat a la catedral. En aquells moments, que és un document del 1518, o sigui, al cap de poc, no?, si es mor el 1506, doncs 12 anys després sabem que tenia un monument funerari a la catedral de Barcelona. I sabem això perquè es paguen uns diners a un pintor perquè pinti el brandoner que és el lloc on s'aguantaven els brandons del seu monument funerari. I això, doncs, sembla que això no van arrencar. Aquests fulls, els albarans de pagament, després els ha intentat trobar, i en el llibre d'albarans d'aquest any ha desaparegut, són tots els del segle XVI, però el llibre d'albarans de pagament d'aquest any ja no hi és, però sí que hi és la dada que es paga en un pintor perquè pinti el brandoner on hi ha els 5 ciris, diu, del monument d'en Colom. Per tant, en Colom tenia un monument a la catedral de Barcelona i un pintor pintava el lloc on s'havia d'aguantar els ciris. I per aquesta notícia, doncs, podem saber que en Colom era enterrat aquí a Barcelona. I això em semblava que era prou important, per això vam convocar la premsa, vam convocar la ciutadania, vam convocar els mitjans de comunicació, i jo explicava tot el que ens permetia entendre que en Colom no s'havia mort a Valladolid, que no l'havien enterrat allà ni l'havien traslladat a Sevilla, i explicava com tots els documents que parlen d'això, plens de contrasentits, absurditats i xifres i cartes que no lliguen, doncs això ens donava a entendre que allà hi havia hagut la manipulació textual justament per amagar la mort d'en Colom a Barcelona i el seu sepeli aquí.
Colom era un personatge de la noblesa catalana?
Sí, clar, home, sí, tenia títols de virrell, almirall,
ja,
i capità general, això només ho pot tenir un noble.
Era de quina família era?
La família dels Colom de Barcelona.
Colom què més?
Colom Bertran.
Colom Bertran. No va haver un que estava a la Generalitat?
Sí, exactament, el germà d'en Joan Colom, sí, que jo identifico com el famós descobridor, aquest és el president de la Generalitat de Catalunya justament en aquells moments.
És que ara el llibre Bertran m'ha recordat, Colom Bertran.
Sí, o sigui, Bertran,
I aquest que era de Colom? Era,
sí,
el seu germà.
El germà, sí.
Era el germà. Aleshores, si ell era noble, és normal que l'escoltessin els reis.
Clar, i que visqués a la cort, i que els reis li paguessin tot el tema de la manutenció a la cort, la preparació del viatge, que l'estatgessin gratuïtament en cases i en hostals a nom del rei. O sigui, aquest senyor viu a la cort, fixa't que a la cort de Catalunya, a la cort de Portugal, té un germà que viu a la cort de França i a la cort d'Anglaterra. O sigui, jo no he sentit mai que un teixidor i estranger visqui a la cort. No que un dia passi per allà i, oi, se'l vaig a saludar al monarca, no, sinó que visqui a la cort i els reis li paguin totes les despeses. Això em sembla inaudit, no? I el que demostra també que tots aquests que diuen que en Colom és genovès és un desconeixement total i absolut de què és una cort medieval, quins són els mecanismes que l'aglutinen i li donen cohesió, i qui pot viure i qui no pot viure a la cort, no?
I fins i tot el tesorer era de la corona aragonesa catalana,
exacte,
valenciana.
Exacte. Això ja no hi ha cap mena de dubte des del segle XIX, que està molt ben explicat, i ningú no dubta que els diners van sortir del tresorer, o sigui, de la tresoreria de la corona d'Aragó.
Com es deia el tesorer?
Lluís de Sant Àngel.
Clar, clar. Aleshores, per això és normal que tota la informació de Colom estigui a l'arxiu de la corona de Catalunya aragonesa.
Perquè hi ha llibres del 18,
sí,
que expliquen la història de Catalunya i en un moment donat parlen de les gestes marítimes dels catalans, i allà dintre hi ha el descobriment d'Amèrica. Parlen d'en Colom i diu, i en Colom i els mariners van anar a Amèrica i es van pagar amb els diners que es guarden a la tresoreria, pam, d'aquí i d'allà, i com es pot veure amb els albarans que encara avui dia s'hi troben, no? Això és el 18. El 19 els investigadors ja no trobaven albarans de cap mena.
El 19, tu, el 19.
Sí, o sigui, el 19 hi ha com un renaixement.
Era l'època de la Isabel II, no? O més o menys.
Sí, després.
Sí, sí, Isabel i les guerres carlistes,
sí,
oi?
Aquest moment també va desaparèixer molta cosa, molta documentació dels arxius catalans.
Des d'aleshores fins ara tots els caps d'estat que han tingut a Espanya han estat imposats per l'exèrcit, des de la Isabel. Què t'ha semblat això?
Em sembla una dinàmica molt coherent. També has de pensar que la desamortització de Mendizábal va permetre a l'Estat confiscar tots els arxius de tots els monestirs.
I tots els territoris.
O sigui, fins llavors, l'Iglesia formava com una mena de contrapoder. Hi havia molta documentació de temes conflictius per l'Estat i per l'exèrcit, no?, que el guardaven els monestirs. I no sabien com confiscar-ho. Doncs fan aquesta famosa desamortització i tota la documentació, que són tones i tones de papers, desapareixen en 4 dies.
Clar que ell ho va fer, el Mendizábal, també per guanyar terreny lliure per edificar ciutats, que tot eren convents.
Bueno, això és el que ens han dit.
Aquí a Barcelona hi havia molts,
això és el que ens han dit, però jo penso que darrere de tota mena d'actuació contra l'Iglésia hi ha unes finalitats polítiques molt evidents que sempre es camuflen. A veure, l'Inquisició, que deia, no, l'Inquisició s'encarregava de temes purament de fe, morals i religiosos. I no és veritat, la Inquisició a Catalunya tancava tots els diputats de la Generalitat. Més de, van haver, el gran enemic dels inquisidors no eren les bruixes de Catalunya, eren els diputats de la Generalitat.
Saps que el gran inquisidor català era Fray Nicolau Aymerich?
Un, però no té res a veure. Aquest inquisidor amb la Inquisició que s'instal·la a tots els estats de la monarquia catalana a partir del segle XV, que és una eina de control polític allà on no arribava el control polític, el colom polític legal.
Aleshores tenim a Colom ja fill de Catalunya, de la noblesa catalana, que li facilita tenir accés, oi, a la corona i a tot el que va passar després. Li van obrir les portes, oi? I fins i tot la pròpia arribada de Colón a Espanya, o a Colom, a Catalunya, també rocambolesca, suposant que sigués a Pals, a Palos, que és impossible, i en menys de 24 hores estava aquí a Barcelona.
Sí, això és així, no? Ens diuen que era Palos, i surt de Palos i arriba en dos dies a Barcelona, travessant tot Espanya a peu, com expliquen...
I ple d'indis i d'animals i de tot en
si. Sí, tot travessant tota la península, en dos dies, semblava, en menys de dos dies.
Semblava l'ave, això.
Bueno, aquella època es veu que la gent anava més ràpid que ara.
I realment tu sostens la tesi que va ser a Pals.
Clar, bueno, és que no per aquesta raó, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes més, no? Que potser no, ara no crec no. que sigui el moment, no? Però, evidentment, si en Colom és a Pals i els reis li escriuen, fes el favor de venir ràpidament a Barcelona...
Barcelona o Badalona?
A Barcelona. El que passa és que ell, abans d'entrar a Barcelona, en Colom tenia una casa a prop del monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
on estava el rei,
i on a més hi havia els reis, i en Colom es queda allà en una casa de les seves, és rebut l'endemà en el monestir, i el dia següent ja entra a Barcelona, que per cert els cronistes diuen que tota la cort i tota la ciutat van sortir a rebre'l. Per tant, és que van sortir de la ciutat a rebre'l, és que venia a peu, saps?
Sí, venia.
I això només té una explicació, si és que venia de Palos i no de Palos, perquè de Palos hauria entrat per baix.
Clar. Sí, sí,
I no per Badalona. Mai temps en tres dies de venir.
No, és incongruent, evidentment ho és, eh? Bé, escolta, gràcies per la teva informació. Ja et vaig veure per TV3, amb el programa de Colom, eh?
Anem obrint espais, no?, en aquest mur de silenci que et deia que van aconseguir amb la dictadura, un gran mur de silenci, i de mica en mica ho anem trencant, i em sembla que és important que la gent tingui informació. Després a cadascú pensi el que vulgui, no?, però el que és fonamental és que la gent disposi d'informació de primera mà.
Escolta, i aquella pel·lícula que estàveu fent d'investigació sobre Colom?
Bé, aquesta pel·lícula es pot comprar. Ja es pot comprar avui dia, doncs s'ha comercialitzat.
S'ha fet.
I sí, es diu, es diu la, no sé què, Descobriment d'Amèrica. La Descoberta d'Amèrica, una conspiració d'estat.
Se'l va estrenar al Cine Verdi? O no?
Sí,
es va estrenar. Al Cine Verdi, em sembla que es va estrenar.
Sí. O sigui, això...
Parlo de memòria.
També es pot trobar això, i evidentment tots els meus llibres... I altres llibres que aniran sortint al llarg d'aquest any sobre la catalanitat d'en Colom.
Jordi Bilbeny, dóna'ns la teva pàgina web.
Sí, la nostra, perquè és una fundació, és histocat.cat, histo amb H d'història, histo d'història, cat de Catalunya, histocat.cat.
Histocat.cat, eh? On hi ha tota la informació, els teus llibres,
sí,
les investigacions...
Sí, hi ha articles diversos d'investigadors diversos, els simposis que fem, està bé, és un... informació, eh? Que després que tothom digui o no m'ho crec, però almenys que tingui la possibilitat de tenir informació.
Un dia vaig entrar a la vostra pàgina web i aparec jo i diu, un periodista català desemmascarat a un de Madrid, a un historiador de Madrid que parlava de Colom i no sé què. Oi que vau dir alguna cosa d'això?
Podria ser, jo no, a veure, tot no ho segueixo, eh? Jo m'entro també de tant en tant, vaig mirant què hi ha, no? Però, evidentment, tot, si tu ho vas fer i això està gravat i algú ho ha obtingut a través d'una reproducció d'aquestes de la ràdio, no sé com va anar, és possible que hi sigui, perquè contínuament es van introduint això, coses, programes, conferències, articles... notícies de la premsa, les escanegem i les introduïm aquí i estem creant, clar, un autèntic espai de llibertat de pensament.
És que em sembla que éreu vosaltres, però parlàveu de Servent.
També, aquest és un altre,
sí.
cas,
No, era...
En tot cas,
això va ser Servent.
Estem a punt també d'estrenar el documental sobre l'ocultació de la personalitat i dels orígens de Miguel de Cervantes, que com tu has dit molt bé, és Servent,
no? Sí.
I això està a punt d'estrenar-se, o cau a finals de juny, o a començaments de juliol al cinema Alexandre, i d'aquí a Barcelona, i en tot cas tindrem una bona ocasió més endavant per tornar-ne
sí,
a parlar.
Sí, no? va ser Servent, aquest historiador sí. que vaig entrevistar i que a la final em va dir que en Servent no sabia ni on estava, ni on havia nascut, ni on sí, havia mort, ni on clar. Estava el cos, ni sí. qui era Servent. Ni
clar,
era.
César, ara, tu vas en teories entrevistant César Brandari.
Sí, no, sí, no? No sé, vaig entrevistar molt sobre Cervantes.
Sí, però llavors, la majoria, els que són una mica honestos, diuen això, que no se sap absolutament.
És al·lucinant que no sàpiguen en res de Servent.
Home, és al·lucinant sempre que tinguem clar que ho han adulterat premeditadament. Clar, perquè no és normal. Imagina't avui que ningú sapigués qui és Vázquez Montalbán. No? O Vargas Llosa.
És tremendo, sí, sí.
Vargas Llosa, ui, quin misteri. Quin misteri, però on viu? No ho sabem, no? Saps? És acollonant.
No, no, i a més m'explica un historiador, em diu... Oh, diu, és que és molt enigmàtic, perquè diu, surten uns molins, diu, els molins a Castella no existien.
No, havia, no.
Aquest segle no hi havia molins, sí, clar, només sí, havien sí, a Galícia.
Sí, sí.
Tremendo, tu. Este,
bueno,
estes anacronismes...
Aquí
sí,
també n'hi havia.
Però vull dir, aquest anacronisme, sí. aquestes falsetats...
I també surten fagedes, també, no sé si tu ho
sí, veus. Sí, sí, sí.
Surten fagedes, diu, i a la Manxa mai no hi han hagut fagedes.
Bueno, ja ho veus.
O sigui que, de mica en mica, de mica en mica, honorem a Clavín, eh?
Bé, però el misteri continua, Jordi.
Sí.
Gràcies per tot.
Vinga,
endavant, amb la investigació, adéu. Bona nit.
Adéu.